Volíem parlar precisament del fet de l'avortament en si, per això a aquesta hora volíem saludar la doctora Anna Torrent, que és una de les encarregades a Catalunya del protocol d'interrupció voluntària de l'embaràs i també és membre de la junta directiva de la Societat Catalana de Ginecologia i d'Obstetrícia. Doctora Torrent, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara li preguntaré pel protocol aquí com funciona tot plegat, però primer deixi'm que li pregunti per aquesta mesura, podríem dir, que volen implantar en aquest protocol d'avortament de Castella i Lleó, que és això que comentàvem abans, a poder sentir el batec del cor i aquesta ecografia en 4D, oferir-los a les mares abans d'avortar. Vostè com ho veu?
Bueno, ho veig molt malament, em sembla indignant, però l'ecografia 4D, per exemple, primer no s'ofereix a sanitat pública de forma rutinària, és a dir, que oferim ecografies normals. I clar, jo penso que ensenyar un batec fetal a una dona que vol interrompre l'embaràs pot produir un dany psicològic a la dona i la nostra tasca no és produir un dany psicològic a la dona, o sigui, estem totalment en contra de
Em pot explicar ara mateix una mica quin és el protocol aquí ara mateix a Catalunya d'una dona que vol anar a avortar? Quins passos segueixen ara mateix?
Nosaltres l'atenció a la interrupció d'embaràs la fem en 3 visites. L'entrada en el sistema públic és a través d'una primera visita que es fa a la CIR, que és el Centre d'Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva de l'Institut Català de la Salut o dels hospitals de la xarxa pública. I llavors, en aquesta primera visita amb la llevadora, el que fa la dona demanda la interrupció, la llevadora li explica que té l'opció de triar el mètode farmacològic o el mètode quirúrgic o instrumental. Se li dona informació de com són els dos mètodes, es valora quina edat gestacional té la dona, de quant temps està embarassada, i segons les característiques i els desitjos de la dona i el temps d'embaràs, la llevadora l'acompanya a prendre una decisió, és a dir, que triï si vol una interrupció farmacològica, amb fàrmac, amb medicaments, o la vol quirúrgica.
Això és una primera visita. Quin és el segon pas?
Llavors, si la dona, per exemple, tria que vol fer una interrupció instrumental, la mateixa llevadora la deriva a un centre concertat, que de forma gratuïta aquest centre li practicarà la interrupció instrumental. Si la dona tria una interrupció farmacològica, passem amb una segona visita, també a la CIR, que la farà el ginecòleg. Llavors, en aquesta visita el que es fa és una ecografia i en aquesta ecografia es fa datació de l'embaràs. Volem saber de quan està l'embaràs. I en cas de que l'embaràs sigui de menys de 10 setmanes, se li explica a la dona com es fa l'avortament farmacològic. I l'avortament farmacològic té com 2 passes. Una primera pastilla que es pren a la mateixa consulta el dia de la segona visita i un medicament que se li dona a la dona perquè se l'autoadministri a casa al cap de 48 hores. Aquesta seria la segona visita. Uh-huh. I s'ofereix una tercera visita al cap de 2-3 setmanes en les que es valora l'èxit del procediment com ha anat i s'ofereix anticoncepció perquè no torni a quedar gestant si no ho desitja. Uh-huh. Una miqueta funciona així.
Per fer-nos una mica de memòria, fins a quina setmana es pot avortar voluntàriament ara mateix?
Fins a la 14.
I en cas que hi hagi malformació o hi hagi un risc per la mare, més enllà de la setmana 22 es pot avortar, o més enllà de la setmana 14, més enllà de la 22 es pot avortar?
Sí, bueno, tenim una llei de terminis, no? És a dir, voluntat de la dona 14 setmanes, per malformacions i risc matern seria fins a la 22, però després hi ha una sèrie de malalties fetals que són incompatibles amb la vida i que estan molt tipificades i permet interrompre durant tota la resta de l'embaràs. Però això ja no és tan automàtic com fins a la 22, que és molt, molt, molt fàcil. A partir de la 22 requereix un comitè d'interrupció d'embaràs, que per exemple a Catalunya n'hi ha 2, que decideixin si aquesta malaltia que té el fetus o aquesta malformació és tributària d'interrompre més enllà de la 22. Llavors està molt tipificat si es pot interrompre o no a partir de la 22, però hi ha malalties que si ho permeten fins al final de l'embaràs.
Sí que hi ha, si no m'equivoco, 3 dies de reflexió, no?, des de que es pren aquesta decisió fins que s'executa aquest avortament?
Exacte. Entre la visita de la llevadora i la visita del ginecòleg han de passar un mínim de 3 dies. Se li ha d'oferir per llei una informació sobre els ajuts que ofereix al govern o les entitats a la dona que vol seguir endavant amb l'embaràs. però bueno, i al cap de 3 dies ja es pot programar per fer la interrupció.
Per tant, ja hi ha una mena d'intent de fer reflexionar a la dona perquè en el cas que no ho vulgui no tiri endavant amb aquesta interrupció voluntària de l'embaràs.
Exactament. El que passa és que la dona que ja fa el pas d'anar de demanar una visita per fer interrupció ja té molt clara les coses. Vull dir, i algunes dones que poden dubtar, que també ens n'hem trobat, nosaltres no li donem cap pressa. Vull dir que preferim que ho tingui molt clar. Si requereix una altra visita, si ajornar la decisió, doncs l'anem ajornant tenint en compte que només es pot decidir fins a la setmana 14.
Això
preferim que la dona ho tingui clar.
Li anava a preguntar si hi ha moltes dones que canvien d'opinió en aquests 3 dies de marge que es donen, o si, com vostè ara em deia, les que ja ho tenen decidit normalment no canvien d'opinió.
Habitualment no canvien d'opinió, però potser les que podrien fer-ho és la dona que ja amb aquesta primera visita ja té dubtes, no? Però la que ja ho té molt clar no solen canviar d'opinió.
A vegades sí que hem sentit comentaris dels contraris a l'avortament, que es vol donar aquesta imatge com que hi ha dones que avorten sense rumiar-s'ho massa, no? És a dir, com si fos un simple tràmit. Vostè, que també coordina el Centre d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Mollet, i que m'imagino que deu veure casos en primera persona, creu que en general les dones ho viuen com un tràmit, com a vegades es vol fer veure, o avortar és sempre passar per un mal tràngol que al final a cap dona no li agradaria haver de passar per aquest moment?
És un mal tràngol per pràcticament totes les dones, vull dir, tot el procés, i hi ha dones que tenen un dany psicològic després de patir un avortament. De fet, oferim suport psicològic. Tots els professionals que intervenim en aquest procés, si veiem que la dona pot quedar afectada, els oferim una atenció psicològica. Tenim una psicòloga en el nostre servei a la que derivem les dones que poden tenir trastorns després d'una interrupció.
Encara hi ha molts metges que per objecció de consciència no vulguin practicar avortaments?
Bueno, cada vegada n'hi ha menys, i depèn del mitjà, no? L'objecció de consciència faria referència a nivell de metges o de llevadores, bueno, quan s'administra el tractament es fa una tècnica, però el fet d'informar no està subjecte a l'objecció de consciència, i el fet de tractar complicacions tampoc. Però habitualment nosaltres a nivell de l'Institut Català de Salut es va començar a Catalunya l'any 2011, i jo penso que ha funcionat molt bé aquest protocol, i penso que no hi ha gaires metges que facin objecció de consciència.
La doctora Anna Torrent, que és, com dèiem, una de les encarregades del protocol de la interrupció voluntària de l'embaràs i també membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Ginecologia i Obstetrícia. Senyora Torrent, gràcies per acompanyar-nos avui al No ho sé.
Molt bé, gràcies.
Que vagi bé, bona nit.